It's at times such as this she'd be tempted to spit if she wasn't so ladylike. She imagines how she might have lived back when legends and history collide. So she looks to her prince.
No passa sempre que un llibre de filosofia escrit per un doctor en filosofia, per tant, no escrit per un emprenedor de criptomonedes, un xef de la guia Michelin o un exfutbolista, arribi a la quarta edició. I menys habitual és que el filòsof sigui de la nostra, del país. En aquest cas, un professor a la Complutense de Filosofia de la Cultura, tot i que ha voltat acadèmicament pel món. El llibre en qüestió és El derecho a las cosas bellas, publicat per Ariel, que ja va per la quarta edició. Com dèiem, el text és un manifest filosòfic que desafia la tirania de la productivitat i proclama el dret a la mandra per a garantir el lliure descans com un bé comú a l'abast de qualsevol. L'autor, a més, aprofundeix en aquesta idea en el seu nou llibre, Metafísica de la pereza, de Net Ediciones. El rebem de fons amb Elvis Costello i The Attractions. De fons, el mateix Elvis Costello que es mirava el món d'en Elliot a la pel·lícula E.T., allà penjat amb un pòster a l'habitació. En aquest cas, canta All This Useless Beauty, tota aquesta bellesa inútil.
But it's part ugly beast in Hellenic deceased. So she finds that the mixture is hard to deny.
Juan, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos aquest matí per a la gent de Formentera i a Eivissa. Mos estan llevant, mos estan robant el dret a la bellesa, perquè precisament nosaltres estem comprant aquest relat hegemònic sobre el nostre pas per la vida. O sigui, que ha de ser amb actitud sempre utilitarista i plena de rendiment.
Doncs sí, certament jo crec que sí. Hi ha un trist convenciment que va calant al sentit comú, i és que les coses belles, aquestes sense les quals la vida no paga la pena, són únicament una propietat privada o una mercaderia, i que la resta del temps hem d'aspirar a defensar els nostres drets laborals i a treballar sense mira. Justament per això, una de les coses que voldria fer l'assaig és ampliar els drets del treball amb els drets de la mandra i defensar no només el descans com un bé col·lectiu i a l'abast de tothom, com desprivatitzat, diguem, sinó el temps lliure com un indici de dignitat i qualitat de vida. No? Ahí és on trobo jo aquesta bellesa com un dret, és a dir, com quelcom per a tots, fruit d'infraestructures públiques.
Tu, en el teu text, de fet, el títol és un préstec de la teòrica de l'anarquisme, teòrica i pràctica, Emma Goldman, que va dir allò del dret de tots a les coses velles i radiants. No fa una mica de ràbia que avui l'anarquisme pareix que se l'han apropiat els de l'altre bàndol? Que cada cop s'associa més anarquisme, doncs, en les noves generacions, almenys, amb aquests anarcoliberals del qual Milei és el màxim exponent?
Sí, total. És molt trist, però el terme anarquisme, i fins i tot ara també el terme socialisme, comunisme, esdevenen una sort d'insults, o per dir-ho amb un poc més de sofisticació, una forma de deslegitimar la protesta i qualsevol esforç per pensar des d'una idea de col·lectivitat i no pas des de la idea d'un subjecte narcisista que s'està autosuperant sempre de forma individual i solitària. I certament és una qüestió, aquesta operació tan trista, que ocorreix amb tot l'imaginari de la mandra, és a dir, no? quan els obrers fan o fem una vaga o una manifestació, com les que fem aquests dies a la Universitat Complutense per les retallades, es diu ràpidament que són mandrosos, que no volem fer res, que només volem el caos, no? La idea d'anarquia, d'anarquisme, que originalment és organització sense sobirania, sense poder, es llegeix justament com una forma de caos, no? Aleshores, sí, és molt trist, és una forma de deslegitimar i de desprestigiar, com deia, la protesta, les alternatives i l'opinió crítica. I per això penso que és important justament recordar que allà no hi ha una forma de pensament antisocial ni caòtic, sinó a l'inrevés, no? Hi ha l'esforç de pensar una altra forma de construir allò comú per garantir una vida bona i digna per a tots i totes, i, en el cas que a mi m'ocupa, fer-ho a través del descans com una qüestió de justícia social.
Uh-huh. Aquest descans que donem per garantit i que té poc més d'un segle en el nostre país, si arriba. Aquí, a les Illes Balears, com tots els indrets turístics, el descans també està mal vist. Bon de reconèixer. O sigui, aquí, fins fa 4 dies, no treballar de dilluns a diumenge a la temporada era sinònim de no voler treballar. Escolta, aquí tenim una temporada de 5-6 mesos i es treballa de dilluns a diumenge, baixa només per defunció i que sigui pròpia. Llavors, doncs, a Espanya, doncs, sempre s'ha vist la mandra, el dret a la mandra, com una cosa nefasta, com una cosa dolenta, no? Aquella famosa llei de vagos y maleantes, no?
Totalment, sí, sí.
I el que s'ha aconseguit amb la lluita és, suposo que reivindica el llibre, és el dret a poder exercir la mandra, que és una altra manera de dir el dret al descans. No sé si és una provocació, això de parlar, doncs, del dret a la mandra.
Doncs a mi, honestament, m'agradaria defensar-ho no com una provocació, sinó veritablement com una proposta, com un programa. Penso que pot ser que quan Pol Lafarch ho va proposar a finals del segle XIX, potser que podia ser com una sorta de provocació, però dins d'una forma molt senzilla, el defensar el dret a la mandra, defensar el dret al temps ociós, és com dir que treballem per a vivir i no vivim per a treballar, no? Aquesta és la qüestió, no? Recordar-nos que si estem treballant, que si hi ha un règim del treball, és perquè volem millorar i tenir una bona vida col·lectiva, no? I que no és a l'inrevés, que no és que estem sacrificant la vida per tenir un treball o per produir. Aquesta és una qüestió important. I pel que fa al que em deies abans, és molt curiós el cas d'Espanya, i més curiós encara el cas de les Illes Balears o un cas proper com el meu, jo soc d'Alacant, que han estat almenys des dels 70 les destinacions turístiques de tota Europa, de tota Nord-Europa i del nord global, que d'una banda, efectivament, el dret a la mandra es veu com una qüestió perniciosa, com una qüestió o privilegiada o com una butat, però és justament allà on la mandra és la propietat privada o la mercaderia per excel·lència a través, òbviament, del turisme, del turisme massiu, no? Això és, en aquesta sorta de paradoxa veiem molt clarament que si la mandra és una mercaderia endavant, és a dir, es pot destrossar el territori, destrossar la vida de la gent per garantir aquesta mandra, no? Els vaixells enormes carregats de turistes, etc. Però, si ve vindicat com un dret i no com una mercaderia, és a dir, si ve vindicat com un clamor de la gent, allà és on comença a ser problemàtic, no? Així el que veiem en aquesta sorta de paradoxa justament és que el descans existeix a les nostres societats com una versió del capital, no? I aleshores és curiós perquè tenim un sistema públic polític que es preocupa per cuidar el capital i tots els negocis necessaris, però que s'oblida sistemàticament de la vida de la gent.
Jo et volia demanar també, Juan, precisament per aquesta qüestió de la mandra tan mal vista en el nostre país, sobretot en l'àmbit que tu exerces, és el professorat. T'has trobat algun cop que precisament sou el boix expiatori, que es diu habitualment, no, els que tenen 2 mesos de vacances, els que no volen fer feina, els que treballen 5 hores al dia?
Bueno, això passa moltíssim. crec que veritablement és un problema que, en comptes de criticar que un sector laboral tingui moltes vacances, el que s'hauria de fer és reclamar les mateixes vacances. És a dir, no perquè ells no tenen tan poques vacances com jo, sinó perquè jo no tinc tantes vacances com ells, no? Que seria un gest de solidaritat, precisament, i de garantir un dret. Independentment d'això, efectivament, el professorat sempre ha estat titllat de, doncs això, de mandrós, de vago, però tot i així, si t'hi fixes, és un sector cada cop més precaritzat, un sector cada cop, i particularment en el professorat universitari, que és el que jo conec millor, cada cop envaït amb més tasques burocràtiques i, sobretot, diguem, una feina, com tantes altres avui dia, on no només has de fer la teva feina, que en el cas del professor universitari, la professora universitària està vinculat a fer recerca, a escriure aquesta recerca, a fer difusió i docència, sinó en explicar com la faràs per obtenir financiació i, després de fer-la, justificar que l'has feta per assenyalar que mereixes aquesta financiació. I aleshores, aquest pre i post de la feina, que evidentment redueixen el temps de la susodita feina al mínim, personalment em sembla molt perniciós, perquè si el treballador constantment ha d'estar mostrant i explicant el valor de la seva feina, la vàlua social, l'impacte de la seva feina, això vol dir que el punt de partida és que la seva feina no val res. I per això constantment hem de demostrar per què és valuosa, no? Aquest desprestigi enorme de la figura del professor i de les labors vinculades a l'estudi, a l'ensenyança i a l'escriptura, que per mitjà de l'estoicisme i de l'escola sempre han estat vinculats veritablement a la mandra, aquest desprestigi és el que permet garantir en la seva precarització sistemàtica, justament.
Sí, a més, en un àmbit, en l'universitari, on hem vist aquesta eclosió els últims 20 anys d'universitats privades i a Madrid, doncs, com un dels paradisos d'aquesta tendència, en la qual, doncs, apareix, doncs, que és una arena molt bruta en la qual, doncs, per exemple, doncs, la Complutense fa nosa, precisament. Escolta una cosa, et vull plantejar també la qüestió des d'una altra perspectiva, la qüestió de la mandra. Tenim la ment tan colonitzada amb tota aquesta, amb la hiperproductivitat, amb la necessitat de rendir, que estem perdent l'habilitat d'exercir el nostre dret de la mandra, de gaudir de la nostra mandra, de gaudir del nostre lleure, del nostre descans?
Doncs és una molt bona pregunta, i certament jo diria que autors com Franco Ferrardi o com Eva Lluth respondrien afirmativament. Jo el que crec que hi ha dues qüestions per fer una anàlisi ràpida. D'una banda, que quan pensem en el règim laboral contemporani, diem la idea que se'ns ha inculcat per sentit comú no és col·lectiva, sinó és individual. Els projectes de treball i d'autosuperació de l'emprenedor de si mateix són projectes d'un individu narcisista solitari que va allà autosuperant-se contínuament. D'una banda, hi ha aquesta qüestió, i d'altra banda, efectivament, hi ha una experiència totalment accelerada del temps que ens fa aprendre que el treballador no és que hagi de treballar molt ràpid, que també, sinó que ha d'estar sempre disponible, no? Una sort de plena disponibilitat per fer moltes coses al mateix temps, per rebre molts estímuls al mateix temps, etc. I en aquestes dues experiències, que òbviament porten en si mateix a la producció estructural de malestars com la soledat no desitjada, com l'ansietat, com l'estrès, com el burnout i, consiguentment, la depressió, hi ha una cosa molt problemàtica, que és que es perd sistemàticament la capacitat, ho diré així d'una forma un poc general, un poc fenomenològica, la capacitat de relacionar-se amb l'altre, no? Això entès de moltes formes. D'una banda, la capacitat de relacionar-se amb alternatives, és a dir, si perdem el temps en subjecte, el temps avorrit i la capacitat de parar, perdem també la capacitat crítica de pensar alternatives al sistema o altres formes de viure, però també perdem la relació amb l'alteritat en el sentit més afectiu o més eròtic, és a dir, no tenim temps per als nostres, per a les persones que estimem, I sobretot entenem que en aquest sort de projecte individualista del treball, els altres són o un obstacle, algú amb qui competim, o algú que ens ajudarà a triomfar. Però no els escoltem en tant que altres. I això és també un gran problema, no? Perquè és amb una escolta sense objecte ni interès com s'estableixen vincles polítics de debò i com podem generar veritables xarxes de recolzament mutu, no? Per això jo crec que justament aquesta perversió del temps en una sorta de disponibilitat total o en una espècie de cursa solitària ad infinitum, el que perdem precisament és el vincle polític, no? Que és el que necessitem per protestar.
Clar, això a mi m'amoïna especialment perquè sovint, bé, en la nostra ofici, en la nostra feina precaritzada, com tu bé deies, no? Aquesta disponibilitat, i més sent periodistes, a un mitjà doncs, que és referència i que han d'estar sempre pendents del telèfon, perquè la gent mos coneix, mos envia, aquí hi ha hagut aquí veig fum, aquí pareix que aquesta nit hi ha hagut una bralla, tal. O sigui, estàs permanentment doncs, disponible, no? Un de vegades té el desig, un de vegades té la pulsió de fer un turó, no? De construir-se el seu Walden, no? I, o més recentment, en parla molt, molt poèticament Sylvain Tesson amb el seu La vida simple, no? Que marxa doncs, un any doncs, al llac Baikal, amb una cabana, i fugir, no? Perquè estan aconseguint que tinguem o perdem la fe, precisament amb la vida comunitària, amb l'acció comunitària, amb el vincle polític comunitari, no? I referència al que tu deies, no? I precisament doncs això, per la falta doncs de dret a la mandra, de dret al descans, de dret al lleure, pensem, idealitzem un món de solitari en el qual doncs deixarem tot això enrere. T'hi trobes amb altra gent que amb la teva observació, que hi ha altra gent que va cap a aquest camí.
Sí que una cosa que passa molt quan parlem o quan fem difusió d'aquestes idees, del dret a la mandra, de la dificultat de viure a les ciutats contemporànies, com que estan reduïdes a espais de consum, sí, i de producció, etc. Clar, ràpidament, molta gent té aquesta sort de mecanisme utopista que diu, bueno, entonces que nos vamos al campo, ¿no? Aleshores que sí, anem allà. Això mostra dues qüestions. D'una banda, efectivament, que hi ha una sort de pobresa d'imaginació social, és a dir, que ens consta molt imaginar alternatives a aquesta forma de vida capitalista en concret, i sobretot que no tenim l'espai o els recursos per pensar-ne. D'una banda està aquesta qüestió. I l'altra qüestió, clar, aquesta fugida al camp, no? Aquesta cosa així com Fra Luis de León, aquesta fugida al camp, és totalment falsària, perquè si anem al camp, jo sempre penso que ens trobem tristament dues realitats. O bé, la qüestió de l'herència, és a dir, algú que ha heretat una casa, yeah, algú que ha heretat unes terres, que és, bueno, aquesta persona no cal dir-li...
Fa trampa. No?
Ja té uns privilegis, fa trampa. I si no trobem això, el que trobem és un règim del treball absolutament precari, per exemple, en el cas de l'agricultura, per exemple, en el cas de les destinacions vacacionals amb l'hostaleria, no? És a dir, un espai veritablement deteriorat i destrossat per un règim del treball salvatge, no? Les alternatives a aquesta sort de dilema tan problemàtic, clar, tenen a veure amb molta imaginació, tenen a veure amb habitar d'altra forma allò rural, emprendre projectes cooperativistes, etcètera, no? Però sí que, efectivament, la clau està en adreçar aquestes alternatives no com un futur utòpic, no com una utopia de me'n vaig al camp a tocar la guitarra, sinó com un esforç col·lectiu, i és important que la mandra és la força de no fer res, vull dir, és també un esforç, és un esforç per deixar de fer, un esforç de creixentista, un esforç col·lectiu per construir altres formes de comunitat, no? I això es pot fer a la platja, això es pot fer al camp, a la muntanya, o també a la ciutat, no? Que de tan gran com és, sempre està plena de forats, d'escletxes, de petites resistències que poden organitzar-se, no? Amb espais autogestionats, espais assemblearis, espais ocupats. Aleshores, sempre penso que el canvi social no ve imaginant un altre món, sinó preocupar-se per reparar aquest.
Hi havia aquest text de Zizek, que quan Zizek treballava, no et diria més rigor, però fa 15 o 20 anys, que es deia violència, i que el tio se n'enfotia, hi havia un llibre que es deia violència de Zizek, que se n'enfotia d'aquesta pel·lícula de Michael Night Shyamalan, que es deia The Village, el Pueblo, que, no me'n recordo com es deia, que era una comunitat de gent que havia sortit de la ciutat perquè li feia por la violència que hi havia, i havien creat un món com del segle XIX, allà, diríem que amb uns monstres imaginaris que feien veure que atacaven la població. I jo crec que sovint hi ha gent...
Sí, el bosque, no?
El bosque, correcte. I jo crec que hi ha gent que sovint pensa en això, no? O sigui, que el tio va ser molt lúcid, no? Dient, la gent vol una cosa així, o sigui, quan pensa, perquè el món que està visquent no el pot dominar, no? Vol saltar d'aquest món. Escolta, havíem quedat en 15 minuts, ja t'haig de deixar. Només demanar-te una cosa més. Et fa por un dia haver d'escriure un llibre que es digui... en aquest cas, no el derecho a les coses velles, sinó el derecho a les coses. Les coses enteses com jo què sé, una estona amb el teu net, llegir un llibre sense res més, o sigui, agafar un vinil, també una cosa física. M'entens?
Sí. És molt divertida aquesta pregunta. Certament, amb el nivell tan salvatge de privatització que patim contemporàniament en algunes comunitats autonòmiques a l'estat espanyol més que d'altres, certament estem perdent el dret a les coses, perquè efectivament hem de pagar o consumir per a tot, no? És com el consum és la condició de possibilitat per habitar la ciutat, per a poder dormir, etcètera, etcètera, no? Aleshores, com que hi ha una pèrdua del dret a les coses, tu cuo. I aquesta pèrdua del dret a les coses és el que fa, és que ens presenta el treball al mateix temps com una necessitat inqüestionable i com una espècie de passió que ens ha d'entusiasmar, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Aleshores, sí, efectivament, jo crec que la pèrdua de recursos adquisitius per l'alçada del preu de la vivenda i tots els retalls en polítiques socials fa que viure al món, el dret a les coses, el dret als recursos comuns, estigui cada cop més en perill. Sí, sí. Això és una agenda un poc més general, però és un dret igualment a vindicar per poder tombar-se tranquil·lament.
Us recomanem molt aquest llibre, El dret a les coses velles, Vindicació de la vida holgada, en aquesta reivindicació de la vida folgada, escrit per Juan Evaristo Valls Boix, en el qual dialoga entre amb Hannah Arendt, amb Kierkegaard, amb la Farc, i que ja va per la quarta edició, perquè, com explica ahir, la mandra, el poder decidir com un emplea el seu temps, el lleure, el descans, cada cop es privilegia només d'uns quants. Moltíssimes gràcies, Juan. Ha sigut un autèntic plaer i un autèntic honor tenir-te aquest matí a la Ràdio Pública de Formentera.
Re, contentíssima jo també, i moltíssimes gràcies per acollir-me. Un plaer.